injustícia feta a una sola persona és una amenaça feta a tothom.
Baró de Montesquieu, polític i pensador francès.
Ràdio Estel. El documental Santuaris de l'antifranquisme s'emetrà aquest dimarts a TV3 dins el programa Sense Ficció i tot just després del Telenotícies Vespre. El documental, de 70 minuts de durada, recorda les religioses, els religiosos i els capellans que van contribuir a la lluita contra la dictadura franquista. Està patrocinat per la Fundació Periodisme Plural, dirigit per Llúcia Oliva, realitzat per Miquel Mellado i editat i postproduït per Jaume Vidal. La màxima responsable d'aquest treball audiovisual ha explicat a Ràdio Estel que era molt important fer aquest reconeixement als nombrosos homes i dones de l'Església Catòlica que van treballar a favor de la llibertat.
Es coneix més l'Església que va estar al costat de Franco que l'Església que va estar en contra de Franco. I aquesta Església va estar en contra de Franco perquè va pensar que aquell règim en el qual no hi havia llibertats ni es respectaven els drets humans, doncs aquell sistema era anticristià. I com cristians que ells eren, el seu paper en aquell moment era oposar-se a aquesta dictadura, estar contra aquest règim. I llavors van ser una... Jo crec que en el documental surten unes mostres, però van ser molt més una part de l'Església que va veure doncs, que s'havia de posar al costat de la gent que lluitava per les llibertats, per recuperar les llibertats de Catalunya, per recuperar els drets civils, els drets humans, i van fer diverses coses per estar al costat de la gent i del seu poble.
Llúcia Oliva ha destacat també en declaracions a Ràdio Estel que sempre és bon moment per recordar aquesta col·laboració d'una església que no ha deixat mai de ser fidel als seus valors.
A mi el que... i a l'equip que hem treballat junts, perquè aquest documental no podem oblidar que ha estat patrocinat per la Fundació Periodisme Plural, que es dedica precisament a donar suport als periodistes independents i als projectes periodístics independents, doncs, entre altres coses, doncs el que jo crec que interessa és omplir els buits de la nostra història, és a dir, on hi ha porcions de la nostra història que no es coneixen, que la gent ha oblidat o que simplement no s'han investigat, doncs el meu objectiu és burxar allà i explicar-ho perquè la gent coneguem la nostra història, perquè penso que si coneixem la història entendrem més el present que avui vivim, no?
La periodista, excorresponsal de TV3 i de Televisió Espanyola a Washington i Moscou, ha recordat una figura de referència en aquesta tasca de l'Església, que és la del sacerdot Lluís Hernández, mort ara fa tot just més d'un any.
És valuós perquè el que ell va fer doncs, va ser molt interessant. És un capellà que va estar a Amèrica Llatina, que va conèixer molt directament la teologia de l'alliberament, que doncs, també tenia aquest mateix tarannà que després tindrien ell i els altres capellans treballant aquí, i va posar en pràctica el que ell considerava que era l'Evangeli. O sigui, creia que des d'un punt de vista evangèlic la gent no podia viure indignament, no podia ser que els nens no tinguessin escoles, que no tinguessin unes cases amb aigua, corrent, etc. I ell va lluitar perquè la gent pogués viure dignament, seguint el que ell deia que era seguir l'Evangeli.
Llúcia Oliva, que va ser entrevistada precisament a Ràdio Estel de fa pocs dies per parlar de l'arribada de Donald Trump a la presidència dels Estats Units, ha dit que aquest reportatge s'ha fet per informar els ciutadans i per tancar ferides.
Hi havia el concordat, no?, que donava a l'Església, li donava avantatges i desavantatges, però una de les avantatges que tenia l'Església aquest acord que hi havia amb el Vaticà, l'Església Espanyola, era que podien fer reunions a dins de les esglésies i convents. I llavors aquestes reunions la policia en principi no tenia el dret d'entrar a molestar. I aquí això és el que va ser aprofitat doncs, perquè els partits polítics democràtics que s'estaven organitzant a l'oposició doncs, es poguessin reunir, que es poguessin reunir els sindicats, que es poguessin reunir doncs, fins i tot els músics, artistes, la gent que treballava per recuperar la cultura catalana i la llengua i la literatura, doncs també van poder, Montserrat va fer molt en aquest sentit, les monges benedictines del monestir de Sant Pere de les Puelles de Sarrià també, per recuperar la llengua i la cultura catalana, sobretot després del concili, doncs van treballar molt amb això, és a dir que aprofitaven aquestes petites coses que els donava aquest concordat, doncs en favor de tota la societat, en favor de que la gent que lluitava per recuperar llibertats, drets, etc.
El reportatge Santuaris de l'antifranquisme, que s'estrenava ara fa poc més d'un any en alguns cinemes de Catalunya, s'emetrà per televisió aquest dimarts després del Telenotícies Vespre a TV3.
Ràdio Estel.
Bossòst era Val d'Aran 106.0.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
I després de proposar-vos aquest documental, Santuaris de l'antifranquisme, comencem ja el temps d'anàlisi de l'actualitat. Passa un minut de 7:45. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i del David García a la producció. Tenia fred i em vau abrigar. Aquesta frase, que és l'aplicació pràctica d'una de les obres de misericòrdia, ha estat, per dir-ho així, el lema d'una iniciativa que ha tingut un gran ressò els últims dies. Es tracta de l'obertura de portes a l'església de Santa Anna de Barcelona a les 24 hores del dia per acollir persones sense llar que patien de manera especialment dura el fred intens. És aquesta una de les accions que l'església, a través d'entitats i moltes persones generoses, ha posat en marxa amb més força darrerament. No ha estat l'única obertura de portes, perquè n'hi ha hagut en altres esglésies i comunitats cristianes de Catalunya, i no és tampoc una activitat nova d'ara, d'aquest any, ja que tot el teixit eclesial i tot el capital social que tenim a Catalunya treballa des de fa dècades a partir d'aquest mandat d'estimar a través de l'acollida. Això pot semblar un missatge utòpic, molt bonic i sense gaire profunditat, però més enllà de tòpics i comentaris diversos, el que està clar és que l'Església i les comunitats cristianes tenen una proposta per a la societat que va molt més enllà de la simple assistència o de l'atenció a necessitats concretes o emergències. Si seguim l'Evangeli i si volem proposar el missatge cristià i humanista a la nostra societat complexa, plural i de grans problemàtiques socials, veurem que hi ha un fons molt potent a l'hora de materialitzar el que s'ha fet aquests dies, per exemple, a l'església de Santa Anna i en altres llocs. I, per cert, després de l'emergència pel fred, sabem que ara es donarà continuïtat a una iniciativa que és, sobretot, la de crear vincles i oferir sortides de la millor manera possible a molts homes i dones que no tenen llar i que, per tant, tenen privada una dimensió essencial de la dignitat humana. Veurem de quina manera es materialitza això. Saludem els que formen part avui de la taula del Mirador de l'Actualitat. Tenim Eduard Sala, responsable d'Acció Social de Càritas Diocesana de Barcelona i des de divendres passat també implicat com a representant de l'Organització Diocesana Catòlica en el que és la gestió, no?, d'aquesta moguda, si em permet l'expressió, a l'Església de Santa Anna. Bona tarda, senyor Sala.
Hola, bona tarda.
Benvingut, també col·laborador de Ràdio Estel en la primera hora de la Fórmula Estel, em sembla que setmanalment o bisetmanalment,
no? Sí, demà
li toca. Ah, miri, ja es podria quedar aquí, Saludem també Francina Alsina, que és la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, també dona vinculada a Arrels Fundació i, per tant, el treball al carrer amb gent sense llar. Bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda a tothom.
Com està?
Molt bé.
Bé, escoltem breument com ha explicat aquests dies als mitjans de comunicació Maria Victòria Molins, teresiana, el que és la iniciativa.
Que venia del padre Ángel, el famoso padre Ángel de Madrid, que havia fet a l'església de Sant Anton, ens va agradar moltíssim aquesta idea de que una església s'obrís durant les 24 hores del dia per acollir. Aleshores estàvem pensant com fer-ho, nosaltres ens vam veure quina església seria possible, el bisbe havia donat el seu beneplàcit, pensàvem des d'una vessant que a mi és la que m'importa moltíssim, que quedi molt clar en tots els mitjans de comunicació. No es tracta d'una obra benèfica, ni hi ha moltes obres benèfiques, sinó es tracta de que l'església, el primer que ha de fer per seguir l'únic malament que Jesús ens va donar, és obrir les portes, és l'acollida. I, per tant, no és el mateix una cua, que a vegades és necessària, de gent que demana i que li has de donar un plat de sopa calenta, a un lloc on puguis entrar tothom, no només el que no té llar, sinó tothom.
També Maria Victòria Molins, teresiana, explicava quines possibilitats hi ha a nivell de contingut en el que és l'experiència d'acollir aquestes persones sense llar.
Entrar, conversar, fer amistat, prendre un cafè. És molt diferent estar en una sèrie de persones juntes al voltant d'una taula amb cafè i llet i té, que estar esperant en una cua que et donin de menjar. Però, per una altra banda, com que per desgràcia, hi ha molta gent que ha caigut en una pobresa tal que no té sostre, obrir també les portes perquè tinguin sostre els que estan al carrer en un moment tan terrible. Això pensava en fer-ho més endavant, estudiar la cosa, quin temple seria important, a on seria millor fer-ho, però de cop i volta anunciaven aquesta onada de fred i veure la gent dormint al carrer en aquest moment era terrible. I és aleshores quan vam pensar. Peyo em va dir, què et sembla que ho fem aquesta setmana? Fem-ho, fem-ho fins que passi aquesta onada de fred i improvisem. I vam improvisar en aquesta església que ha anat molt bé, perquè per un lloc està la capella del Santíssim, el Santa Santorum d'una església, però que és més gran que el cos de Crist en cada persona, que el temple de l'Esperit Sant, que diem que són tots els homes.
Vicky Molins es referia a Peyo Sánchez, el rector de la parròquia de Santana, un home que també ha tingut un paper molt important en aquesta iniciativa. Bé, primer de tot, Francina Alsina i Eduard Sala, que ens acompanyen en directe avui al Mirador de l'Actualitat a Ràdio Estel. Quina impressió tenen del que ha estat l'experiència concreta de Santana com un exemple d'acció social potent en un moment difícil?
Clar, jo millor que potser parli primer l'Eduard, que ho ha viscut en directe,
i
jo només, a més, estava fora, ho he vist a la meitat, o sigui...
Vostè estava fora, però coneix molt de què va el tema.
Sí, però millor que ell m'ho expliqui en directe. Jo diré el que penso d'això.
I tant, endavant.
Bueno, jo penso que jo penso que s'hi ha d'estar, allà. O sigui, aquests dies el que hem vist allà, hi ha alguna cosa, allà que s'hi ha de ser com per poder veure que s'obre, diguem, alguna cosa diferent. Nosaltres ens vam entrar per mitjans de comunicació. La Vicky me l'estimo molt, val? Me l'estimo molt. En Peyo el coneixia. També hi ha en Xavier Morlans, amb el Sant Xavier Morlans també he ficat.
Gràcies, sí.
Sí, que jo diria que van estar ja pensant des de fa temps en la línia que comenta la Vicky, doncs això, però bueno, ens vam entrar pels mitjans, nosaltres també, no? De fet, van començar el dimarts, la setmana passada, no l'altra, dimarts de la setmana passada, no l'altra, i el dimecres, de fet, les companyes de Càritas, diocesana, van anar per oferir-se, no? Aquell moment ho tenien tot resolt, vull dir, ho tenien tot encara controlat, no? Però sí que la idea era una altra, no era tant el fet de fer un espai social, sinó sempre parlen com de tres temes. Un, l'acollida, l'altre, l'escolta i, finalment, el de pregària. Un espai, doncs, obert per poder-hi anar tothom, com deia ara la Vicky, no? Però allò, la gent entén que té ganes d'ajudar i de cop tothom va acabar venint, però també les persones que estan en situació sense llar al carrer.
Es van anar assabentant que hi havia allà un aixopluc, sí. I primer, pel que nosaltres sabem, van ser 6, 12, 30, 60, fins a 80.
Fins a 85, concretament, diumenge. De fet, van començar el dimarts, doncs el dijous a la nit ja estaven preocupats, diguem, perquè van arribar 63 persones allà dormint. Després van augmentant fins a diumenge. El diumenge va ser la punta. 85 persones dormint, per nocturna a Santana, i va ser a partir del dijous amb 63 que, clar, se'ls havia, entre cometes, se'ls havia quadriplicat l'expectativa que els tenia inicialment a la nit, no? Havien habilitat un espai, doncs, molt concret a la sala capitular amb 14 llits, i sí que en 3 dies ja se'ls havia, passat, diguem, l'onada, diguem, va ser com una mena de tsunami, no? I molt curiós el veure tota la corrent de solidaritat que es va crear. La gent té ganes d'ajudar. Val? Una altra cosa és que al cor l'hem de posar cap, no? Al cor l'hem de posar cap. I va ser el divendres, al matí, quan mossèn Peyo Sánchez va demanar concretament al Salvador Busquets, o sigui, al director d'aquesta diocesana, que si podíem entrar, no? Si podíem entrar per poder... clar, pensem que van dormir molts dies. Encara estan dormint al que és la sala, la nau central, no? I per poder ajudar, doncs, a poder arribar, no?
Doncs bona descripció, li agraeixo en síntesi de l'experiència d'aquests dies d'acollida per la intensa onada de fred a l'església de Santa Anna de Barcelona. Per l'experiència que vostè té, Francina Alsina, d'aquestes iniciatives.
Jo anava sentint i pensava, tant de bo obríssim moltes més esglésies i el nombre de gent al carrer disminuiria una barbaritat i les esglésies estan tancades per la nit. Com ho hauríem de fer, com ho hauríem de vertebrar? No ho sé. Ja jo sé d'aquesta experiència de l'església de Sant Anton de Madrid, que funciona molt bé. Està a les 24 hores del dia obertes, que m'imagino que és el que la Vicky referia,
sí,
que volia ella fer aquí, no?
Per situar-ho, perdoni... Sí, Ángel García és un sacerdot asturià que viu a Madrid, segurament molts oients saben qui és, va fundar una ONG que es diu Mensajeros de la Paz i ell des de fa uns anys té això, una església permanentment oberta, Sant Anton, a Madrid, acollint persones.
Que es pot fer pregària, que es pot fer tot. Clar, nosaltres aquí tenim una necessitat i tu ho saps millor que ningú, Eduard. No, home, però...
Estem al mateix vaixell.
Sí, més o menys, sí. No tenim locals on la gent pugui estar acollida de baixa exigència, com en diem, que és el que s'ha fet aquí, es pot entrar amb animals. Quin local de l'administració, de l'Ajuntament que hauria de fer, pots tenir tu aquesta baixa exigència? Et diuen, home, hi ha l'operació Fred, que l'altre dia ja vaig llegir, com que no hem baixat de zero, s'ha acabat l'operació Fred. Dius, té nassos, perquè s'està calant tot el carrer en aquests moments, no? On ens posen els dormitoris? Llacuna? Zona Franca? On tenim la gent? On viu? A la Ciutat Vella. A mi, allò del sentit comú, en aquest moment, també em sobrepassa. On està el sentit comú?
Seria important que aquests llocs d'emergència fossin... estiguessin més concentrats, vaja, segons...
O que estiguessin on hi ha la gent.
On hi ha la gent, vaja, sí, sí. Clar, més concentrats on hi ha la gent.
Perquè, clar, tu com desplaces a les persones que quan arriben allà potser es troben que no tenen lloc. Val? I, a més, que saben que no hi haurà... no poden entrar animals, que no poden tenir una consigna per les seves coses... I després una altra història que també a mi em posa una mica dels nervis, no? Ja les parelles, els matrimonis, no poden anar junts. I això no ho hem aconseguit encara, eh? I fa temps que se n'està parlant. De dir, escolta, quan una persona es troba al carrer i està amb la seva parella, aquelles persones hi han hagut fa més d'un any allà al carrer Urgell, que és allà a París, hi ha una parella... que, clar, no poden sortir al carrer fa més d'un any perquè és un matrimoni, diuen que no se separen, que han estat tota la vida juntets.
Hi ha moltes situacions al carrer de parelles?
N'hi ha. Per tant, és aquell altre punt que no entens com no s'està resolent ara, encara. I tant de bo obríssim més esglésies.
Sí,
jo que diria, bueno, i tens tota la raó, a veure, hi ha una cosa que hem de tenir molt clar, que tampoc la gent volem allò de not in my backyard, no? No volem els recursos a casa nostra.
Val?
O sigui, la pressió que hi ha sempre, quan estem parlant de persones amb drogodependències, persones escarçades, persones amb situacions de patologies duals, per exemple, que vol dir que tenen consums, addiccions i barrejat també amb temes de salut mental, o persones, és igual, d'aquests col·lectius altament estigmatitzats, la gent no els vol a casa, val? Ho dic perquè podem dir, però la gent el que vol és no veure'ls, en general, no? I és molt difícil quan es comença, s'intenta començar un projecte en un lloc cèntric.
Mm-hmm. No, però jo recordo, perdona, quan es van obrir els dormitoris al carrer Sister.
Sí, tant.
La que es va muntar.
Sí, sí.
Val? Perquè en allà, home...
El carrer del Cister, a prop del... on comença l'Avinguda Tibidabo, sí, vaja.
Sí. Val? Segueixen funcionant. I ningú se n'entera i no tenen molèsties. El mateix que a Maragall. És
sí, sí.
Bé, hem escoltat abans les explicacions de Victòria Molins, teresiana, compromesa en la tasca social amb molta gent necessitada. I hem escoltat també Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, i Eduard Sala, responsable d'acció social de Càritas Diocesana de Barcelona. Ara, quan d'aquí a un minut seran 7:45, tenim comunicació en directe amb la mateixa Maria Victòria Molins, que acaba de tornar de Madrid, on ha viscut i ha conegut l'experiència amb el padre Ángel García. Vicky Molins, bona tarda, bon vespre.
Hola, bona tarda.
Com està? Com va tot?
Bé, en aquest moment una mica cansat, però bé.
Ja m'ho imagino, haver estat unes hores coneixent el que fa el padre Ángel a Madrid, segur que ha estat molt intens.
No només pel viatge, sí, molt crec, Vicky. No només pel viatge, eh?
Exacte, pel cansament acumulat, segur, oi?
Sí, una mica.
Bé,
no, però ha estat una experiència molt interessant. És una mica diferent del que nosaltres estem fent, perquè fins i tot el temple és diferent, és molt petit, allà hi ha una barreja de tot que m'ha resultat molt interessant. Però sí, potser el que més m'ha agradat és la manera de tractar la gent, com és el pare Àngel, que té una tendència molt gran amb la gent. Sí. I sobretot aquesta gent que jo dic és una cosa molt forta de dir, però jo veig que hi ha persones que sembla que no tinguin lloc en aquest món. La manera de ser, la manera de... No donen el perfil. Jo sempre amb aquesta frase tan famosa, no?, que fem servir en aquests mitjans, és que no dona perfil. Li portes un lloc, però no pot estar allà perquè no dona perfil. Li portes un altre lloc i tampoc dona el perfil. Jo a vegades dic que, en broma, pues posa't de frente, posa't de perfil. Mm-hmm. Perquè no...
Molt bona.
És molt bona. Sí, te l'agafaré aquesta, Vicky.
Sí, una pregunta que li volem fer a la germana Victòria Molins és com ha estat l'experiència i com treballa el padre Àngel García i també de quina manera pot inspirar la continuïtat d'aquesta iniciativa concreta a l'Església de Santa Anna de Barcelona.
Bueno, jo fins i tot m'atreveixo a dir que nosaltres tenim moltes més facilitats per fer-ho, perquè l'església que ja és petita, tot està allà ficat dins. Nosaltres, a l'església de Santa Anna, tenim uns espais que es pot fer amb molta més cura i es pot fer més organitzat. Per tant, jo tinc molta confiança, però sobretot que hem començat amb un signe molt maco, és un signe que per mi és de l'esperit i que, per tant, allò s'ha ajuntat la bona voluntat, que ja sabem que per aquestes coses no n'hi ha prou amb bona voluntat, però també s'ha agafat d'alguna manera que és interessant. Per exemple, l'església aquesta de Santa Anna, que jo la coneixia però no m'havia ficat tant en ella com aquest dia, té una capacitat per integrar moltes coses diferents i estils que tots són de l'esperit, però que són de diferents maneres, té una facilitat d'ajuntar tot això, que penso que ara el que faltava era aquesta altra part de la societat, aquesta que dic jo que a vegades no donen el perfil, però que són precisament els més estimats per Déu i els que hauríem d'estar més a prop d'ells. I una església que pot tenir tot això, que no deixa la pregària, que no deixa el culte, que no deixa l'art també, perquè estem en un centre artístic meravellós, però que al mateix temps sap acollir el més pobre i el més necessitat, crec que és una cosa meravellosa i que està molt en la guia d'aquesta església pobre per als pobres que diu el papa Francesc, que demana.
I són les tres C's, no? Culte, cultura i caritat, no? Les tres C's que les esglésies haurien de tenir. Per exemple, el padre Àngel García a Madrid té moltes persones acollides de manera permanent?
Sí, de manera permanent. Bueno, és que té una obra grandiosa, perquè clar, està dins de l'associació que es va fundar de mensajeros de la Pau.
Sí.
I en aquest moment, jo no sé, el meu estil de vida és completament diferent del seu, ell té unes possibilitats grandioses pel que fa fins i tot als mitjans, perquè coneix una quantitat de gent. Mira, a la sacristia està plena totes les parets de premis, de condecoracions, de les altes jerarquies en tots sentits, que la manera de fer és estar molt més a baix i, per tant, també els que m'envolten som una mica diferents en aquest sentit. Però tota aquesta bondat que té el pare Àngel, tot aquest amor que dona a la gent, és la part més important. I aquesta potser és la que nosaltres hem de continuar. No el seu estil, perquè és diferent, però sí la seva manera d'actuar, la seva manera d'estimar. Allà, tots els homes i dones que hi ha per allà, és que l'estimen que no pot caminar pel carrer sense que l'ajunti gent.
Una darrera qüestió per part meva, Vicky Molins, que ens acompanya uns minuts en directe al Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel. A partir d'ara, què passarà a l'Església de Santa Anna? Està més o menys establert ja o concretat de quina manera se seguirà amb aquesta obra?
Sí, presentem el nostre projecte ja bastant perfilat. Jo he estat redactant-lo ara i amb el Tello ens comuniquem també.
Sí.
Jo m'he estat redactant una mica. El projecte que el presentarem ja oficialment, per dir-ho d'alguna manera, al bisbe el dijous. I una vegada que presentem al bisbe, doncs ja farem més públic. Però el projecte ja definitiu i per endavant. No. I una cosa que sí que m'ha cridat l'atenció per acabar del padre Àngel és el que un restaurant que ha posat ell, quan ha fet entre l'amo del restaurant i ell, el 50-51, li diuen el Robin Hood perquè és amb els diners dels rics ajudar els pobres. De manera que és un restaurant que cada un paga el seu
cobert, el seu dinar.
El seu cobert i un altre. I aleshores, a la nit, però servits en el restaurant, no? Perquè menjadors associats hi ha molts i ell també ha fundat molts. Però aquesta és una cosa diferent, no?
Sí, sí.
Van al restaurant...
S'entén perfectament.
Hi ha 100 persones que estan servits per cambrers com els altres i estan fent el menú del dia, que els altres s'han pagat també per ells. Sí. És per això un Robin Hood dels rics pels pobres.
Sí, alguna qüestió, Eduard Sala i Francina Alsina, directament adreçada a Victòria Molins, abans d'acomiadar-la?
Sí. Vicky, el sol Eduard. Una pregunta. Com, finalment, el tema del Padre Ángel, com ha lligat el poder dormir? No? Perquè tenia entès que en allà, concretament, en l'església, la gent hi podia passar tota la nit, estava oberta per tothom, però concretament el tema pernocte ho tenia lligat d'una altra manera.
El tema de la pernocta el té en altres llocs. Allà només té, per exemple, si un ve a mitja nit, doncs es posa allà a dormir en un banc d'aquells. Sí. Perquè ho té, els bancs del final de l'església estan posats allà amb coberts i gots i així, i poden entrar qualsevol hora. I a la nit també, si un està a molt de fred, doncs també dorm allà. Però en general la pernocta no està allà, sinó està en altres llocs. En aquest moment no és exactament per dormir. Ja és una església bastant petita i no té departaments per poder dormir. Si dormen, dormen allà en els bancs, però sense matalassos ni res. Ha posat uns coixins i aleshores es tira d'allà quan estan molt cansats. Allà també hi ha gossos, hi ha de tot. I tot està molt atapeït. Jo he fet ara un reportatge que us ensenyaré, està molt atapeït.
Molt bé.
Vicky, jo sóc la Francina. Home, d'entrada, me n'alegro moltíssim de que poguessis escoltar aquesta crida de l'esperit i ho tiréssiu endavant. Però celebraria que altres també ho sentissin i no fos tan sols l'església de Santa Anna l'única que estigués oberta, sinó que en tenim moltes en el centre de la ciutat que podrien també obrir i ajudar molta més gent. O sigui que,
creu que això pot ser una, com diu Francina Alsina, germana Vicky Molins, pot ser un reclam per a altres esglésies?
Pues potser sí. Comencem per això i a vegades, si es una sort de Déu, se'n van arreglar i sortirà més endavant.
Molt bé. Doncs a veure de quina manera pot sortir i, en tot cas, a l'església de Santa Anna s'acolliran persones de manera permanent, es faran diferents serveis d'acollida durant el dia, no? En aquest cas, de dia, sí. A partir d'ara.
Exactament.
Esperarem, evidentment.
La setmana que ve suposo que podrem donar notícies més...
Més fresques.
Fresques, perquè
noves.
Espero aprovat per el bisbe.
Recordem que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, rebrà dijous, no? Serà quan li presentaran aquest projecte, oi?
Exactament.
Molt bé.
Sí.
Moltes gràcies, Maria Victòria Molins. No volem aprofundir el seu cansament, que sabem que està molt cansada, que pugui descansar i seguir endavant amb la seva tasca social. Una abraçada i felicitats per aquesta iniciativa i altres que puguin sorgir. Bona nit.
Molt bé. Bona nit.
Són 7:45, després d'haver parlat amb Maria Victòria Molins, seguim encara uns minutets més amb Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, i amb Eduard Sala, responsable d'Acció Social de Càritas Diocesana de Barcelona. Senyor Eduard Sala, no sé si vol... Encara que no parli directament amb Vicky Molins.
No, i tant. No, sí que volia rescatar, perquè també hi havia la proposta de la Francina, que tots hem sentit, no? Tots ens hem dit, ostres, tu, quina església... Aquesta és la nostra església, no?
Aquesta
església oberta, que... Val? Insisteixo, cor i cap, no? Les dues coses, perquè Santa Anna, algo que han fet una aposta molt important, val? Però això voldrà dir també garantir que hi ha una presència 24 hores, val? Que jo pensava en la meva comunitat, jo soc de la Mare dels Dolors, val? Aquí a Sants, pensava, ostres, com aconsegueixes que hi hagi, per una banda, algú que estigui sempre, que doni continuïtat a la presència, que pugui assegurar que 24 hores, penseu que allà han fet l'aposta ferma, forta, de tenir 3 persones que asseguren 24 hores com a pal de paller. Val? Estem parlant de pals de paller. Mm-hmm. Després, moltíssimes col·laboracions. No? Segona, llavors, no tothom pot arribar-ho a fer. A part, també, Santa Anna reuneix unes condicions també molt interessants. No hi ha membre una comunitat cristiana com a tal, sinó que acaba sent com una seu de diferents grups, em sembla que són entre 15 o 16 diferents, que, bueno, és un lloc cèntric, que allà, doncs, hi fan vida com molta gent, no? Llavors, bueno, seria molt interessant poder veure com es pot arribar a obrir.
Com es vertebra tot plegat.
Sí, no? Tenint en compte que, allò que hem dit sempre, ostres, a vegades fem misses del gall on estem els que ens estimem, però hi ha tota gent que queda fora, no?, que no ha entrat a dintre. Aquest és un repte. La segona cosa que volia comentar és que les complicitats. Aquests dies hi ha hagut moltes complicitats de moltíssima gent que ha volgut col·laborar, potser a vegades inclús massa, i que ara ja estan com intentant com ordenar, a part de la proposta que puguin fer.
Clar, però a vegades una cosa que té tant d'èxit és perillosa en aquest sentit,
sí,
no? Que no es desbordi.
Sí, exacte. Pots morir d'èxit.
Sí, que no, sí, massa. O sigui, el massa no és bo per, en cap cas. No?
En cap cas.
Però moltes complicitats de moltíssima gent que ha donat o temps o diners o, bueno, col·laboracions de tota mena, no? Moltes entitats, també l'Ajuntament de Barcelona ha estat, vaja, quan van demanar l'ajuda va ser divendres, doncs vam convocar-los ja per dissabte, i tot aquest temps han estat també, fins ara mateix també, tenim un altre cop una reunió demà, però sempre els seus equips també han estat allà al costat, i quantitat d'entitats de la xarxa que han vingut a oferir també, doncs mira, jo tinc una plaça del lloc, a veure si podem, no?, de cara a poder reorientar també les persones, no? En aquest sentit, ostres, allò que som una família extensa, no?, on tothom està també ficant-s'hi, no? I això penso que molt bé, no? Però, i finalment, la idea aquella de Ospa, també els aprenentatges, no? A vegades el cor no és suficient, han fet una aposta també per poder formar nova gent, i per també estem parlant de carreres de fons, no? Allò de funcionar només per impuls i per una carrera de 100 metres, això està molt bé, però només per 100 metres, no? Estan proposant un projecte que si es vol continuar, voldrà dir compromís, formació, i que tothom pot aportar, però no tothom pot fer de tot. No tothom pot fer de tot, no? I això ho vam plantejar molt clarament però aquest
dissabte. Això és un principi d'entitat, eh?
Sí, sí.
I anava a dir-te, i el que estaves dient és gràcies a que en aquesta ciutat tenim una xarxa importantíssima. Sí. Si no arribem a tenir aquesta xarxa, això no s'aguanta així, ni molt menys.
Tots aquests anys de crisi...
Hi ha moltíssimes entitats, no, i no de no crisi, però hi ha moltes entitats que estem treballant molt bé, sí. Val? I aquí és posem-nos-hi tot. I com que ja fa temps que s'està treballant en xarxa, sí. Aquí s'ha aconseguit aquest bon resultat i està molt bé que tinguem una administració sensible, sí. Val? I que també hagi posat el coll. Però, clar, també n'ha d'aprendre de moltes coses, eh, l'administració. Sí, sí. I jo segueixo pensant que hi han d'haver-hi, i sí que a casa meva jo no vull que posin res que sigui social, perquè m'embruta el carrer, o m'embruta la imatge, o m'embruta tot, però han d'haver-hi serveis dintre on hi ha la necessitat. No ens podem anar traient de la ciutat perquè no es vegin i així no fa lleig. Hem de ser més pràctics.
I tant de bo que aquesta continuïtat sigui permanent, no només per tapar forats, sinó també per donar sortida a molta gent i anar acabant una mica entre tots amb la pobresa. Anar assolint aquest objectiu, encara que totalment és molt difícil.
Clar, la barbaritat que ara ha passat a Santana és una barbaritat, però si de mica en mica altres seguissin l'exemple, no es reuniria tot en el mateix lloc.
Clar, clar.
El papa ho va dir, referint-se als refugiats. Totes les esglésies obertes, va dir.
Exacte, és que és això. I si totes obren, és molt més fàcil de gestionar per la mateixa gent de la pròpia parròquia.
Perdonin, senyors, que el temps se'ns acaba. No hem repassat avui l'enquesta. És una enquesta molt específica. Preguntàvem als oients a radioestel.cat: has ajudat aquests dies persones sense llar que passen fred? Ens han contestat un 25% que sí, hem col·laborat amb la logística a l'església de Santana, un altre 25% ens han dit que no, que la seva situació no els ho permet, cosa també molt comprensible, no podem mai jutjar ningú, i un 50%, l'opció més votada, sí, he ajudat altres projectes que ja existien, és a dir, que això també és la prova que ja existeixen. I alguns oients ens estan reclamant que diguem altres llocs, també ho teníem nosaltres present, altres llocs on s'està ajudant aquests dies, per exemple, la Basílica del Sant Just i Pastor de Barcelona, recollint material, la comunitat de Sant Egidi, la Fundació Bona Nit de Tarragona, que acull 500 persones en 32 llits, una obra que també el periodista Antoni Coll hi està molt implicat. Arrel Sant Ignasi, el centre obert... també
és de Lleida, aclareix que és Lleida.
Sí.
Arrel Sant Ignasi és Lleida.
Sí, sí. Molt bé, doncs gràcies, Francina. No, no, si no, ho teníem apuntat. Sí, es compon amb Sant Ignasi d'aquí o Sant Ignasi de Sarrià.
No, o Arrels d'aquí.
O
Arrels d'aquí, exacte. Clar. Sí, que Arrels Fundació és la pionera, diguéssim, no? La d'aquí de Barcelona, la més antiga. Bé, no hi ha temps per més, però ens queda desitjar que tota aquesta onada de solidaritat no sigui només flor d'un dia, sinó...
Perdona, aquesta terra nostra és solidària. Perquè la consellera fa una crida de demanar 500 persones per fer de mentor i se'n van apuntar a la ratlla 700. tenim una societat solidària. Sí, sí. Per tant, i esperem que duri.
Gràcies a Déu, no és només de l'Església, que també ho hem de reivindicar, que l'Església fa molt, sinó de tota la societat, evidentment. Sí, sí. Gràcies a Eduard Sala, de Càritas Diocesana de Barcelona, i Francina Alsina, presidenta de la Federació de Voluntariat Social. Bona nit i fins una altra. Gràcies.
Vinga, bona nit a tothom.
Recordem que molts ens esteu explicant en les últimes hores el que feu, i demà parlarem d'un altre tema de l'actualitat. Quin sentit té l'opció de la vida consagrada? Dijous és el Dia Mundial de la Vida Consagrada i en parlarem demà amb diferents religiosos i religioses.